països catalans, com altres indrets d'Europa, la reivindicació cultural ha tingut que defensar una sèrie de valors tradicionals i al mateix temps assimilar-ne de nous. Entre els vehicles més importants de transmissió d'aquests nous valors avui al món trobem el de la música.
La música pop, sobretot, ha condicionat estils de viure, de vestir, de ballar, de transmetre un univers poètic d'acord amb noves sensibilitats. Avui ens demanem quin ha estat l'impacte dels models culturals que ens han arribat a través de la música.
Sí, per concelebrar a la taula rodona dels quatre cantons, tenim entre nosaltres a l'Àngel Fàbregas, gerent de l'empresa discogràfica Apollo, i d'ençà el 1960, indefatigable promotor d'aventures musicals. Se'l considera l'importador i adaptador del moviment folk a Catalunya.
Víctor Jou, creador de la Sala Celeste, promotor de cèlebres festivals, com és el de Canet, vinculat a la promoció, manejament i edició discogràfica, i fundador també del Centre d'Estudis Musicals del barri de la Ribera a Barcelona.
També tenim entre nosaltres la Núria Batalla. La Núria treballa amb en Joan Moles en una veterana oficina de representacions d'artistes catalans. Entre els artistes que representen hi ha avui, Núria, tinguem-se'n uns quants.
En Llach, en Raimon, en Pi de la Serra, la Maria Bonet, Marina Rossell...
D'acord, gràcies.
Ens has fet memòria. Jordi Vendrell ha treballat a la promoció discogràfica i més recentment és home de ràdio. Té un show cada vespre a Ràdio Joventut de Barcelona, espai en català sobre música.
Bé, és molt probable que sense un Elton John no hi hauria avui un Lluís Llach, com el coneixem a Catalunya. Però sembla evident que sense en Lluís Llach d'Elton John hauria existit. Això és veritat o no?
No estic d'acord, perquè en Lluís Llach és bastant anterior a la sortida al mercat de l'Elton John.
L'Elton John, exacte.
Sí. I tots dos toquen el piano, eh? Sí.
Bé, aleshores, per una mica, per començar, per engegar aquí aquest debat, li demanem a l'Àngel Fàbregas, donat que sembla ser que requereix tots aquests requisits adients que comentàvem abans, perquè sigui ell qui comenci a fer-nos un resum, una visió retrospectiva d'aquests 20 anys endarrere de la música aquí. Àngel, què ens en pots explicar?
Primer que són més de 20 anys, eh? No són 20 anys. Ara, realment, potser sí que fa uns 20 anys es va iniciar la popularització del disc i de la música, de l'aparell aquell petit que es tenia a les cases i es ballava així, entre famílies.
Quan ja no es deia gramola, vols dir?
Exacte.
Va començar a deixar de dir-se gramola.
Exacte. Llavors, en aquells moments, realment la cultura pròpia d'aquest país estava molt en bragues, perquè no tenia cap mena de defensa realment davant d'un grup important d'empreses multinacionals, que era el grup EMI, Columbia, Decca, Odeon, etc., que eren formaven un conjunt, la Voz de Suamo, etc. Però precisament fa 20 anys es va iniciar també la sortida de les editores nacionals més forts. Llavors, aquí a Catalunya va iniciar-se el procés, però cal dir que es mantenia, que les músiques, que les editores, com per exemple la Voz de Suamo, mantenien una productora, una certa producció catalana, per exemple, el Vidi Vendrell, la
Gaietano Renau,
no sé si més hi havia, no? Més gent, eh? I el canvi va consistir més en l'estil de la nova música que el fet de dir el primer disc en català. No és veritat, el primer disc en català té molts anys d'història. Sí. Però sí, hi va haver un canvi d'estil, un canvi d'intenció, i es va inaugurar l'editora veterana d'aquí a Catalunya, la Dixa, amb aquest, com es diu això, agafant dintre seu aquest estil nou i llançant-lo una miqueta ràpidament. Llavors, com que m'heu dit que jo vaig ser l'importador del folk, esclar, aquí va passar el següent, no? Es va iniciar molta força el moviment de 16 jutges, i altres que no eren 16 jutges, com el Raimon, i nosaltres, el grup de gent més jove, diguem-ne una mica iconoclaustres enfront d'aquest moviment, ens vam trobar que no eren massa ben acollits dintre de l'estructura catalanista d'aquells moments. Dic d'aquells moments perquè això ha anat canviant molt, eh? I una miqueta se'ns va fer costat, donat que érem els primers potser malanuts i gent rara i coses.
I potser podria explicar qui eren els editores que van començar.
No, quina idea estava parlant de dos estils.
Bé, perquè aleshores...
Que era el que es va enfrontar en aquells moments.
Sí, es va enfrontar,
no?
Però es va enfrontar...
Bé, enfrontar.
No era un enfrontament, sinó... Però, que, jo no sé, em sembla que seria molt justificat si s'explica que l'editora, com a dit, o com a concèntric, que pel cas era el mateix, eren molt similars, eren uns senyors que va muntar una burgesia, potser útil, en aquells moments que ja estava a fer de les edicions de llibres, que, com ho saps, sí, van sortir d'aquí, era voluntari, popular, era una fórmula com una altra de, diguem-ne, de justificar, a final de mes, justificar el país.
Jo no crec que...
Jo crec que era una mica així, no la van a fer per molta part, i gràcies a ells no existiria, si no, no existiria la cançó.
Pensa, jo crec que la intenció era comercial.
No, doncs jo crec que no, perquè...
Sí, almenys ho deien.
Bé, això ho podia dir, i és com diria que anar. Jo vaig viure de dins, les editores,
sí,
saps que vaig treballar de dins.
Sí.
I, esclar, com a treballar de dins, em sembla que no van aquí. Justament l'esprit no era comercial, sinó, d'una manera o altra, diguéssim, pagar-se el seu país, la seva part de país.
Vull dir comercial en el sentit de que no es tractava purament de la idea aquesta de fer país i prou, sinó que es tractava d'aconseguir que la cançó catalana d'aquell moment arribés a uns nivells comercials i populars com la cançó castellana.
No, però això que diu no és contradictori.
No, no és contradictori, és que això podia ser una idea, però no es va portar a terme perquè justament qui ho controlava, el control que tenia, qui tenia el control d'aquestes editores, no els interessava en aquests moments, perquè es perdia de les mans això. Quan hi va haver grups de gent més joves dintre d'aquestes editores que es van voler moure, i possiblement aquí tu ja hi vas començar a intervenir, aleshores va ser quan aquí va començar perquè no els interessava que fos comercial.
D'acord,
tu saps que els mitjans de distribució eren minvats i tot això per culpa, em sembla a mi, d'aquesta qüestió.
D'acord.
Home, però és que pensa, jo crec que aquí hi havia una cosa que tots, tota la gent que va començar aquest negoci, si ho voleu dir així, eren com bastant idealistes, no?
Sí,
aleshores el que es pretenia era una presència del català també als mitjans de difusió a través del disco, precisament.
Sí, esclar.
Era obrir una sèrie de portes dintre d'uns mitjans que estaven tancats.
No era purament idealista, o sigui, o d'un idealisme, diguem-ne, totalment filosòfic, al contrari, o patriòtic purament. No, no, es tractava, o almenys jo hi vaig participar en reunions molt primàries, inclús anteriors a Dixa, es tractava, evidentment, de buscar un material que arribés a la categoria comercial popular normal, que això no es va aconseguir, evidentment, fins a Serrat.
No es va aconseguir perquè no, tampoc es volia que es aconseguís.
Sí que es volia, perdó, sí que es volia.
Que potser,
el que passa és que, en una certa manera...
Mentre estigués controlat.
D'acord.